A Ràdio Maricel, a cel obert.
Un quart de 12. Bé, com els dèiem, volem compartir avui amb tots vostès una història. De fet, n'hi ha tantes històries, però amb aquesta ens ve especialment de gust, perquè parlem d'un jove sitgetà, tan jove que només té 14 anys, que, com dèiem, quan només en tenia 3, va experimentar per primer cop el que era pujar a sobre d'una moto. I fixin-se, als 14 anys, en Nil Roig, que és com es diu, doncs està competint ja en el Campionat d'Espanya Júnior de Superbikes. Això ja comencen a ser, com es diu, palabras mayores. Una història que comença bé amb el Nil ja des de ben petit i que avui els volem explicar. Ens acompanya precisament en Nil Roig. Nil, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Ara li preguntava al Nil si havia anat algun cop a la ràdio i ens has dit que no, però no. Tens una certa experiència perquè el Nil ha col·laborat també amb la ràdio del Miquel Utrillo.
Sí, sí. Per vaig tant... venir també aquí un dia, crec que vam venir d'excursió aquí.
Sí?
Sí.
Doncs fixa't, doncs ara hi tornes a ser. Acompanya el Nil, el seu pare, en Santi. Santi, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Aquesta història comença, com dèiem, amb el Nil de ben petit. Tenies 3 anys, Nil, i ja vas pujar sobre una moto. Ara ho estàvem comentant aquí una miqueta, gairebé vas aprendre a anar primer en moto que no pas en bici, no? Com aquell que diu.
Sí, sí. Bueno, encara anava amb la moto, anava amb rodetes al costat i després ja sí vaig passar una moto que era molt més petita i, bueno, allà vaig començar.
Per què en Nil, amb només 3 anys, puja sobre una moto, Santi?
Sí, bé. Ara ja, amb l'edat que tinc ara, ja no intento trobar explicació, però tinc, és passió que tinc per les motos.
Val.
I llavors, bé, doncs, com que a ell li agradava molt quan havia les motos meves i tot això, doncs, bé, i de seguida, doncs, se'n va escapar. O no sé si van seguir els Reis, que em sembla que li van portar
els Reis una moto. Van veure que...
Sí.
Que la criatura ja tenia quelcom.
Correcte, correcte. Sí, sí, llavors ell des de ben petitó bé, jugava, és el que es tractava, no?, de que jugués.
En Nil és bo amb el que fa i probablement en el futur encara podria ser més bo. Hi ha quelcom d'innat amb això, Santi? I creus tu amb això? Tu ara em deies, a mi sempre m'agrada molt el món del motor i tal. El Nil també sentia o sent aquesta passió i se li veu alguna cosa més?
De petit? A veure, realment jo no tinc els coneixements per saber-ho detectar. El que sí que he vist, doncs, fruit d'acompanyar-lo amb ell des de tan petitó, sí, i d'anar amb altres nens, és que de cop i volta n'hi ha uns que van molt bé, des de bon inici, i quan els diuen de fer una cosa la fan de seguida molt bé. I n'hi ha uns altres, doncs, que no. I ell era un dels que ho feia molt bé. Però d'aquí a extrapolar o a projectar que serà una persona que anirà tan ràpid, doncs no, se't passa pel cap, clar. Uh-huh. Però sí que veus que uns que van molt bé, i ell era un d'ells.
Arribats a aquest punt, és a dir, a dia d'avui, Santi, què us plantegeu, tu com a pare? Després li pregunto al Nil, eh?
Sí, serà un revisió diferent, segur. Bé, per mi és que,
és que... És a dir, hem arribat fins aquí, estem ara fent superbikes, el Nil està corrent, ara ens deies que de cara a la temporada que ve li estan plantejant al nano ja agafar una 600, ara estàs amb una 400, no, et sembla?
Sí, una 400.
Mm-hmm. Clar, això ja... Escolta'm.
Sí, per mi, francament, l'únic que aspiro és que per ell sigui molt, una experiència molt positiva. Mm. I sobretot hi ha un valor que amb aquestes portes donen potser més que amb altres, que és que el factor de la mecànica i de d'allò influeix tantíssim que tu pots estar molt esperançat i haver-te preparat moltíssim per una cursa, que de cop i volta, doncs, com ens va passar en l'última, doncs hi ha una circumstància, doncs, o que bé s'espatlla la moto o que hi ha alguna circumstància a la cursa que t'esgavella la guitarra. I llavors has de tornar a casa amb una decepció. Però l'endemà al matí has d'anar a escola i anar a treballar o anar a fer, a entrenar i t'has de recuperar. Uh-huh. Aquestes petites bufetades que tens en aquest esport, que després a la vida, com tots sabem, són de garrotada, Penso que per mi és el valor que més aporta, i la constància. Uh-huh. A partir d'aquí tot el de més, no sé, no sóc capaç d'imaginar més enllà de que una experiència positiva.
T'espanta, en certa manera?
No, amb això tinc molta sort. És molt curiós perquè, i no és que ho faci intencionadament, eh?
Sí.
Però quan ell té un accident i va a l'ambulància a buscar-lo, sempre penso que no s'ha fet res, que em diran, escolta, no s'ha fet
res.
Sí,
una simple caiguda...
Sí, i vinga, se'n tornem-hi, no? I llavors hem anat a l'hospital, ha sortit amb fractures, ens han trencat bastantes coses ja, però sí que veig que els altres pares pateixen molt i ho passen molt malament. I inclús m'ho diuen, i diuen, no estàs patint? I dic, home, no, penso que quan surti el metge em dirà que tot està bé. Home, si patint, garanteixo que no s'ha fet res, llavors patiré molt.
Uh-huh.
Però no pateixo, no, gens.
I és una gran sort, això, Santi.
Sí.
Entenc.
Sí.
Perquè...
Sí. Penso que és clau, eh?
Sovint quan hem vist que parlen amb pares d'ara grans esportistes, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, etc., i veus els pares gairebé angoixats de dir, ostres, que tot vagi bé, que el nano no prengui mal, sobretot.
Sí.
Després guanyarà més o menys. Això, si ell és bo, endavant, però aquest sí. Risc constant, no? De dir...
Sí, de fet, diguéssim, a veure, jugant la vida cada vegada, pujar allà. Llavors, de fet, a mi el que em posa més nerviós de tot és que si hi ha una caiguda o trenca o el que sigui, la decepció que tindrà ell. Però no penso en el mal que es pot fer, però no és intencionat, eh? Vull dir, em surt així.
A vegades pot ser un mal més psicològic, no? Que no pas físic.
Sí, perquè tota la preparació d'una cursa són molts dies de feina i molt de treball i lluites i discussions i reunions amb els equips i tot. Llavors tot es juga en uns minuts.
Mm.
Llavors quan el que realment penso diu, a veure si s'esgavallarà tot ara, no? I la decepció que ell tindrà. Però no penso que es farà mal.
Els ser tan jovenets tenen fins... Com ho diré? Un punt d'inconsciència?
Sí, i tant, segur. No, ho noto ara, per exemple, que jo quan tenia 16 anys ens em passava, no sé, la recta d'aquí del passeig de Vilanova a gas, i ara veig les cantonades, cada cantonada tallo el gas.
Veus perill
sí.
A gairebé cada cantonada.
I ells, les coses que fan, home, si tinguessin, si amb més edat no les farien, segur.
Mm.
Segur, perquè per posar una moto d'aquestes al límit i fer-la patinar amb els dos pneumàtics, tot això, si tens consciència del perill, no ho fas, segur.
Dèiem que de cara a la temporada que ve, el Nil volen que corri amb una 600 ja.
Sí, correcte.
Uf, no?
Home, sí, vam fer un test...
L'has provat, Nil?
Sí.
I quina sensació vas tenir tu en... Clar, això és una bèstia, és un cavall que...
Ja, doncs la vaig provar i al principi de tot vaig flipar perquè sortia de la curva, li donava gas i em quedava al darrere de tot del seient.
És a dir, era tal la força que tenia la moto que
sí.
Tu et quedaves endarrere.
Sí, m'ho vaig passar molt bé allà.
Sí. No vas tenir por en cap moment?
No, allà m'ho vaig passar molt bé, allà em va agradar.
Fixin-se, El contrapès, Santi, el que dèiem abans... Potser tu des de fora estàs patint com un condemnat i el Nil s'ho està passant de nassos.
No. Sí, jo l'estava veient des de fora i no m'ho creia. No sabia si mirar o no. Sí, allò corre molt. Allò és un avió. I el veia passar des de... Estava treballant amb l'ordinador portàtil des del bar, per un dia entre setmana, i no sabia si mirar o no.
Ja. Hi ha molta diferència, Nil, d'una 400 a una 600?
Buf, sí, molta.
Sí? Bàsicament què? La força, la velocitat, evidentment.
La sortida de la curva és on més. I que a la recta va pujant de velocitat molt ràpid. La 400 va més lenta, pujant de velocitat. I jo flipava perquè anava a la recta i enrere ja estava a 250.
Uh-huh. I deies, ui, això va molt ràpid, no? Et va sentir bé per això?
Sí.
Uh-huh.
No, i a més vaig notar que estava començant a anar ràpid. Vaig trigar molt poquet en anar ràpid perquè... Ja anava fins i tot amb el colze a terra,
sí.
Que això ja costa, no? En plan, amb una moto nova has d'anar poquet a poquet. I no sé, ja notava que anava molt ràpid en comparació als altres que hi havia a la pista. I bueno.
Vaja, una experiència molt bona, no?
Sí.
Molt positiva. Va, et faig la pregunta del milió, que abans també aquí fora ho estàvem comentant una miqueta. Quants cops has caigut?
No ho sé.
No hi ha resposta aquí.
No. A més, entrenant em puc caure moltes vegades.
Quantes, més o menys? En un entrenament, en un entrenament normal, quants cops pots tastar el terra?
10, 7 o així.
Entre 7 i 10 vegades.
Sí, a més és... Allà anem molta estona al límit, en plan... Allà sí que busques el límit tota l'estona.
Ja.
Però sense anar molt ràpid, perquè si no et pots lesionar.
No, pots prendre mal. Has tingut alguna lesió important, Nil? Alguna patacada important?
Home, sí. Em vaig espantar una vegada que em vaig trencar la tíbia.
Sí?
Però va ser amb un oval de terra, a dirt track, que és d'anar derrapant amb la moto. I vaig pillar un batxe, no?
Sí.
I el peu se'm va girar i no vaig arribar a caure, em vaig apujar al muro amb la moto
ja.
I em vaig veure el peu girat cap al costat
i allà vas
no
dir...
estava mal ni res, però em van dir que anés cap a l'ambulància, vaig anar amb l'ambulància amb la moto i bueno, allà em van dir que ja tenia la cama trencada.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Allà vaig patir.
Allà vas patir. Bé, és un dels riscos constants. És un dels riscos constants. Com arribes a Superbikes?
Buf.
És un llarg camí, és un llarg
sí,
camí,
sí.
No?
Comences allà amb les minimotos, amb les motos petites, i és anar pujant de categoria tota l'estona, i bueno, arribar a Superbikes no és fàcil.
No és fàcil, entenc que no. Comences, com deies, amb les motos més petitetes.
Sí.
Com funciona això, Santi?
Sí,
s'apunten a campionats, hi ha promocions... Hi ha...
Sí, de fet, un dels dubtes que... Perquè jo no venia, les motos...
És a dir, perdona, la pregunta li fem malament. En quin moment es plantegeu que el Nil és prou bo com per ja fer el pas i dir, bueno, aquest nano ara ja això ha de competir?
De fet... Fins a que va guanyar la Copa Riejo, el Campionat del Mediterrani, el Campionat de Catalunya i tot això...
Quan es tenia?
Devia tenir 11 anys.
11 12. Anys.
Sí, sí. Va, però clar, és que tot és tan condensat.
Clar, té 14 anys. Estem parlant d'una criatura de només 14 anys. Sí que té experiència en 14 anys, no? Evidentment, però evidentment li falta...
Sí, però és veritat, potser va... I realment, quan en Dani Amatriain... el gestiona.
Perdona, en quin moment apareix la figura de Dani Amatriain?
Jo el conec des de fa molts anys.
Val.
I havíem fet algunes coses junts, de coses de feina i tal. Però en Dani sempre va estar preguntant-me per ell quan era petit. I va anar preguntant, però sense cap més... I tampoc li anàvem...
Però bàsicament perquè us coneixíeu.
Sí, del món de les motos.
Escolta'm, mira, meu fill li agrada la moto, ho fa bastant bé i tal.
Sí, em preguntava més ell, eh?
Més curiositat, sí.
Sí, em preguntava més ell pel Nil, suposo que per interès també i per educació.
Clar, jo abans li preguntava al Santi, per desconeixença, evidentment, qui va buscar aquí? És a dir, és la família que va en busca del professional de torn i li diu, escolta, mira, que tinc un nano, o és el professional qui veu, perquè en un moment doncs ha vist el criu i veu que té opcions, com funciona això?
És que, per exemple, aquest cap de setmana passat en Dani al Canyí doncs va haver un pare que li va estar insistint que portés el seu fill. En Dani no va voler.
Ja.
Constantment li van
suposo
fer propostes.
Suposo que sí, si li arriben...
Sí, moltes propostes. Però és un tot, eh? Perquè si la família no és estable, perquè amb això val tot molts diners, llavors un professional i tot un equip perquè realment vagin per un crio, tot ha d'estar molt ben lligadet. Si la família no és un entorn bo, el que estàs fent és estàs invertint o estàs dedicant tot un temps que és irrecuperable, ja no són els diners sinó el temps, amb una gent que potser després s'emprenyaran, s'enfadaran, us discutiran o s'enfadaran amb el mànager i ho engegaran tota dida.
Ja.
Llavors, és un tot, eh? No sóc el pilot que sé bo, sí. Però el 95% restant...
Sí, el que l'envolta ha de ser important.
Sí, per tant, et trobes, coincideixes...
Són moltes coses.
No hi ha un moment exacte que et vas a buscar.
I a partir d'aquí, en el moment que a un li plantegen que el Nil, doncs, escolta'm, que vingui, que provi, que entreni...
De fet, quan...
Ja entres en un submón, suposo, que dius, ostres, això ja és alguna cosa
sí,
més, no?
Sí, no, i arriba... arriba un moment en el que en el que tu t'has de desconnectar. Simplement el van preguntant si t'assembla bé o no t'assembla bé i li dius, bueno, però si tu dius serà que sí. Mm-hmm. Per exemple, amb una persona, vaja, a mi no se passaria mai pel cap que el Nil amb 14 anys pogués anar amb una 600 pel circuit. Quan estàs allà, allò realment impressiona. Però, clar, ells que si s'hi dediquen i sí que han pujat, doncs, en Pol Espagaró, l'Aleix, el Lorenzo, el Barberà, tots aquests són el Mili, el Zamora, tots aquests han repassat el Dani, té molt clar i no dubten el que té que fer. No? Llavors hi ha un moment en el que tu ja et desconnectes i bueno, vas seguint l'evolució, diguéssim, amb la distància i vas fent cas. Precisament el que et deia de l'entorn, si a tu no t'assembla bé el que està decidint, trenques la pilota i ell ha perdut tot un temps bestial.
Sí, sí, ha perdut probablement bona part de la seva infantesa, que això també és molt, molt, molt important.
Ell i el Dani sí. Ha estat invertint un temps, el mànager ha estat invertint un temps perquè quedi amb res. Uh-huh.
Perquè en algun moment, Santi, el Dani en aquest cas, parla amb vosaltres i us diu, escolta, mira, això va bé, no va bé, el Nil té possibilitats...
Constantment. Tota l'estona, inclús com que viatgem junts...
Escolta'm, no defalliu ni l'entrena, que arribarem lluny...
Permanentment.
Això és una constant?
Sí, constantment. A vegades em diuen, però què va fer? Perquè hi ha el moment en què el Dani ve a les curses amb nosaltres,
sí.
que jo a les curses sempre m'hagués après molt, doncs, molt més d'un caire molt més festiu, no tan competitiu, sempre m'he après així, en què agafa aquest gir i la gent em pregunta, però què li ha dit perquè de cop i volta comenci a guanyar? I dic, és que no és una cosa, és un munt de coses, és un munt, és tota la conscienciació, la manera de treballar, és un munt de coses. Llavors, una de les coses és que et va dir, no estic ni el veig distret o aquesta cursa ha estat nerviós, constantment, amb tot, amb la manera de ser, amb la manera de pensar, amb la manera d'actuar, si està molt a l'ordinador, tot.
Són moltes coses. Escolta'm, Nil... Tu com et sents a sobre d'una moto?
Bueno, no sé, em poso molt bé quan... Mira, la cursa que vaig fer aquest cap de setmana passat...
Sí, vas estar a l'Aragó, a
sí.
Motorland.
M'ho vaig passar molt bé, tot i acabar cinquè, que estava ja lluitant per la primera posició.
Sí.
Pues allà m'ho vaig passar molt bé perquè vam fer una lluita molt, molt divertida.
És a dir, a vegades no cal guanyar...
No.
Per passar-s'ho bé. En aquest cas, com dius, no vas acabar ni entre els tres primers, però...
Sí, m'ho vaig passar
molt bé. Tu vas passar de conya, no?
Sí, m'ho vaig passar molt bé. I, bueno, el que va passar al final de la cursa és que van donar bandera vermella i jo vaig passar tercer o així, però comptava l'últim pas per curva i llavors vaig passar cinquè. Uh-huh. I, bueno, però per allò més m'ho vaig passar molt bé.
Molt bé. Queden... Quantes curses queden?
Buf, no ho sé... Quatre.
Quatre encara?
Sí.
Ara heu parat fins al setembre, em sembla? Aquests dies que la moto...
Bueno, entrenar.
Entrenar. És a dir, tu no pares.
Sí. No, i ara vinc d'un campus també. Ara he estat uns dies de descans perquè...
Home, també...
Hem palmat un campus amb una cursa i amb una altra cursa. Uh-huh. I ara he descansat una mica que...
Què cansa més... Físicament o psicològicament, Nil?
Psicològicament.
Sí, és a dir, sí. Està pensant constantment en la cursa, en els revolts, en la tipologia del circuit, suposo.
I a la cursa has d'anar plantejant-te al final de la cursa. Has d'anar fent proves en plan... Si jo l'adelanto aquí, a l'última volta em podré adelantar a la línia. Uh-huh. Has d'anar fent proves...
Perquè està tot molt estudiat, Nil?
Sí, bueno, ho has d'anar fent tu, sobre la moto.
Sobre la moto. És a dir, tu tens unes ordres, suposo, el teu equip et dona unes ordres i a partir d'aquí...
Sí.
No?
Sí.
Com funciona això, Santi?
Bé, hi ha una part que està molt mil·limetrada, que és la part mecànica.
Ja.
Molts pensem que ràpid van amb la moto, però tot el treball perquè la moto estigui a punt durien moltes hores del cap de setmana. Mm. Cada revolt, cada sortida, cada... el vent, no vent... I després hi ha una part que sí que l'estrategien amb el Dani i el Nil. I hi ha una altra part que és la que succeeix a la cursa que és imprevisible, que la té que resoldre ell. Uh-huh. I des de la pissarra se li van donant instruccions molt lacòniques, perquè clar, passen a 180 per allà davant, no pot llegir massa
sí, no, textes. Clar, segons quina velocitat és molt difícil, és molt difícil. Però és interessant, no?, el fet que ell digui, m'ho passo bé. En el moment que deixi de passar-s'ho bé, escolta'm, pleguem veles, no?
Ximpum, ximpum, sí, perquè no té sentit, perquè no... El grau que demana de sacrifici i de... Clar, jo, per exemple, moltes vegades ho comparo, nosaltres amb molts amics ens anàvem a la llacuna a esmorzar amb les motos tots flipats per allí, a punt de matar-nos, i mare de Déu, que ara ho penso i...
Sí, sí, mare, joventut... te'n fas creus.
Sí, però realment... Quan veus el nivell de precisió que s'arriba per preparar una moto, per passar un revolt, i tot l'esforç i tot el sacrifici que demana tot això, te n'adones que certament si no t'ho passes bé, abandona. No ho faràs mai bé.
Ja.
Segur.
Fins a on vols arribar, Nil? O no hi penses, amb això?
No, MotoGP.
Sí?
Sí, sí. Vull arribar i estar allà.
És a dir, la teva idea és algun dia poder competir a MotoGP.
Sí, sí. M'agradaria molt. Però bueno, s'ha de fer un camí molt llarg encara. Costa molt.
Ets conscient, suposo, que, com dius, et queda encara un camí llarg.
Sí. Veure... No, i hi ha molta gent que el que fa és... Hi ha dos camins per arribar-hi. Un és anar amb les motos que són més petites, més estrelles... Més primetes, no? Que és Moto3, sí. Arriba per aquell costat, o si no, fer-ho de Superbikes, que arribes ja i encaixes a Moto2.
Val.
Allà les motos són més grans i tot.
És a dir, el fet d'estar a Superbikes, sí, et podries estalviar Moto3?
Sí.
Anar directament a
Moto2? I a més,
Moto2?
A mi, les motos així estretes no m'agraden molt. Uh-huh. Prefereixo anar pel camí de Superbikes i arribar a Moto2.
Bé, estem parlant d'una criatura de 14 anys, vull dir, el Nil és un nen, vull dir, i clar, pujat sobre aquella bèstia...
Sí, realment...
Són aquells contrasentits, no? Aquelles paradoxes, vull dir, el Nil pot estar competint en un circuit amb una moto que... Lleiem-me, no pot portar encara.
I el que li queda, perquè pugui.
Per això, no?
Sí, realment. El que sí que és cert és que una de les qüestions que a mi em va portar a que ell comencés a anar amb moto de jovenet és perquè quan fos gran i pogués anar pel carrer, primer, aprenés a... Vull dir, tindria un control de la moto absolut, l'experiència, i també per el punt de seguretat, perquè quan ell va pel carrer amb mi amb la moto, al·lucina que et surtin cotxes de... Ara mateix, quan hem girat aquí a la platja Sant Sebastià, sí. Al passeig m'ha dit, vigila que patina molt aquest terra.
Val.
Clar, perquè ells, hosti, això...
Ho tenen tan interioritzat, tot això?
Sí, clar, llavors sí. Ja veu que el terra brilla, per exemple, el revolt de la Llevantina l'està contraparaltat i brilla, i totes aquestes coses, i un punt és aquest, no? Però certament, quan tu veus que una persona, un noi tan petit, tan jove, va amb aquella bèstia, bueno, la part bona és que quan tingui ara pugui portar carnet, podrà portar una 50.
Ja. és fort, eh?
Sí.
És fort.
Ell fa molts anys que no porta una 50.
Clar, clar, al Nil per a dalt li tocaria portar una 50 pel carrer, però no, està a punt de portar una 600.
Sí, sí.
Sí, la 50 l'última vegada que la vaig agafar jo crec que era amb 5 anys, així.
Sí.
Uf. Això ja fa...
Sí, por ahí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Bé, MotoGP. Ell ja parla de MotoGP. Clar, el camí encara és llarg, Santi.
Ah, és bestial, diguéssim. Pensa que hi ha milions de condicionants, inclús els drets de televisió dels països inclueixen.
Per cert, després parlarem de diners, però hi ha molta competència, hi ha molts nanos, hi ha molts Nils, perquè ens entenem.
Milers. Sí. Milers. Milers de nens. Sí, hi ha moltíssims, moltíssims, molts que se'ns venen al cap, que xavals maquíssims, amb famílies maquíssimes, pilots boníssims, amb un talent bestial. Que...
És a dir, perquè de la mateixa manera que sabem que hi ha milers de nanos que juguen a futbol o que volen jugar a futbol i ser professionals o bàsquet o aquests grans esports, per això t'ho preguntava, no? Si en el món del motor també ens belluguem amb aquests paràmetres, no? De nanos, de famílies que volen algun dia, com el Nil... plantificar-se sí. A MotoGP.
De fet, quan vas pels circuits d'arreu de l'estat espanyol o d'aquí a Catalunya o veus un munt de canalla i has conegut i veus i n'hi ha molts, no? Hi ha milers de llicències de motociclisme i realment hi ha tot una d'allò, però quan estàs quan, a mesura que vas serpentejant per aquest camí, per aquest món, te n'adones que molt poquets poden arribar-hi, ja, entrar.
Els escollits, no?
Ah, i ell deia la de MotoGP, però és que MotoGP, el fet de que hi hagi un pilot alemany, doncs pot representar que Dorna faci 17 milions d'euros de recaptació de drets d'Alemanya. Si no hi ha pilot alemany, aquests 17 milions no hi seran.
Clar.
Llavors diuen que no hi ha pilots latinoamericans perquè les televisions latinoamericanes paguen molt poc. Vale. Hi ha una afició bestial.
Sí.
Però a Dorna li interessa tenir un pilot austríac. Perquè l'Alberto Puig té tants pilots asiàtics? Perquè les audiències de televisió, el mercat asiàtic és impressionant.
Aquell mercat és inacabable.
El Miller és australià i quan va de Moto3 el van pujar a MotoGP perquè la televisió australiana li va dir on poses un pilot australià o no et compro els drets.
S'ha acabat.
Llavors, són tants i tants els condicionants. Què passa? Que les marques, Suzuki, Honda, sí que diuen no. Aquesta sola, jo porto el pilot que jo vull. I per això hi ha tants catalans allà. En Rins, Mir, tota aquesta pandilla, per això hi ha tants pilots catalans, perquè aquestes no passen de drets, el que volen és que guanyi. Ara bé, Dorna et diu, no, jo ara posarem un pilot d'aquí, un pilot d'allà,
sí, sí.
Un pilot turc, ara ha passat doncs, que hi ha un pilot, que és el Janonku, doncs, que és turc. Però és que a Dorna li interessa molt que Turquia... Que...
Clar, un altre mercat d'aquells.
Correcte.
Molt interessants.
Llavors aquest noi ja el veuràs, ja MotoGP ja. Sí. I tant si el veuràs. De moment ja ell va passant etapes a tota Castanya.
Uh-huh.
Uns s'ho han de treballar i uns altres ja els posen.
Uh-huh. Sí, sí. El Nil està amb una Kawasaki. Això qui ho decideix?
Sí, perquè no sé si aquest any no haguéssim estat millor amb una Yamaha.
Sí.
Sí.
És a dir, com vas a petar a una Kawasaki? Perquè el mànager et diu, perquè, no sé, us ho pregunto perquè ho desconec.
El primer objectiu, el primer manera per marcar-te és veure què estan fent, quina és la millor moto per córrer aquell campionat que has de córrer. Llavors amb resultats i amb tipologia del pilot i tot. I llavors veus que les Kawasaki estan davant i que, bueno, doncs val. A partir d'aquí comences a negociar amb tots els equips que tenen Kawasaki per veure amb quin t'hi pots entendre i com que la temporada és molt llarga, amb quin et baralles menys.
Val.
Perquè vas a tiros tota la temporada, vas a baralles. T'estàs barallant fins que s'acaba, que abans tornes a ser molt amic.
Ja.
Per l'any següent.
D'acord. Déu-n'hi-do.
Ja veig que llavors, això és... Sí, no, és constant, és permanent, que si això m'has posat això...
Baralles per què? De quin tipus?
Doncs mira, per exemple, doncs, que si la caiguda que va tenir a 180, la primera que va tenir a 180 a Jerez, era perquè la cadena estava malament, o, perdó, el canvi de marxa estava malament, o perquè el Nil es va equivocar. Si s'equivoca el Nil, diguéssim, la part del pilot té que pagar uns 4.500 euros va costar aquella caiguda. Si no, la té que pagar l'equip.
Ja.
A la clàusula...
És a dir, estem parlant d'una errada mecànica o d'una errada humana, en aquest sentit. I aquí, intentem...
Llavors, tu pots tirar de la telemetria, perquè ja veus que efectivament en aquell revolt es va baixar una marxa, es va reduir una marxa, i llavors amb la moto inclinada a tope va reduir. Llavors, el que no sabem és si la va accionar ella amb el peu o el canvi va saltar sol. El que sí que veiem és que va haver una reducció de marxa.
Uh-huh.
És difícil que un pilot... Però bueno, a partir d'aquí ja...
No, llavors, què? Jo no fico el taló a la part de fora, jo fico la punta sobre l'estriu i llavors falta tros per arribar al canvi de marxes. Però bé...
Això, bueno, doncs, aquest any, per exemple, ja porta 6 caigudes amb la Kawasaki, amb cursa. No és el mateix caure en una cursa entrenant i amb una moto entrenant que caure en un circuit.
Ja.
En un circuit, si la moto comença a rodolar, bueno, moltes vegades és moto nova, és comprar una moto de nou, perquè allò comença a donar bots,
sí, sí,
i les llantes, barres, els basculants, xassis...
No queda ni...
Cada voltereta que anem veient...
Sí, sí.
Sí, una moto 2 pot fer 500.000 euros de trinxadissa quan la veiem que vola passar. Sí. Sí.
Déu-n'hi-do.
Si no és una broma, no.
No, és pas cap broma. Quan caus a terra, una miqueta al fil del que estem comentant, Nil, per què caus? Perquè tu has fet una mala maniobra? Perquè pot existir una errada mecànica?
Sí, hi ha vegades que és això, que hi ha fallos mecànics, però Per exemple, a Jerez em vaig caure dues vegades a 180 a la mateixa curva. Una va ser per això que dèiem del canvi, i l'altra va ser perquè jo em vaig a la cursa i em vaig ficar una mica massa endintre i vaig tocar la pintura, no?, el piano. I se'm va anar de davant, se'm va tancar i vaig caure a terra. I allà pues, t'has de protegir bé i arribar.
Has de saber caure també, no?
Sí. A més, les caigudes es fan més llargues des de dintre. Però, no sé, jo ja automàticament quan caic ja em quedo amb els braços creuats i així encobreixo les clavícules i tot.
I a resar una miqueta que no et prenguis mal i que sí, com a mínim, doncs això, ja no dic continuar la cursa, sinó que no prenguis mal i que això...
Penses en la temporada, eh?
Val.
Sí, no penses en...
Penses més a llarg termini.
Penses en que surti d'allà per poder fer les següents curses. Ojo, des del meu punt de vista, però els altres pares pensen, o les mares, que no s'hagi fet res, no? Jo tinc aquesta sort de pensar, hòstia, a veure si podrem continuar l'altra cursa.
Val.
El dia que si algun dia em donen una mala notícia, bueno, quan s'ha trencat dos vegades la clavícula, però quan es fa mal tampoc m'ho penses, però en aquells moments el que penses és si podrà continuar la cursa.
Sí, sí, tens aquell de dir, a vegades fins i tot que ell estigui bé, però dius, hòstia, podrà continuar.
És molt bo, sí, sí, WhatsApp...
És una mica pervers tot plegat, eh?
Els whatsapps de... Perquè si estan amb entreno cronometrat, veiem si s'ha caigut perquè no passa per un dels intermitjos. Però quan són entrenaments lliures no porten cronometratge. Llavors tu no saps, fins que no el veus passar una altra vegada, no saps si s'ha caigut o no. I a vegades m'avisen pel WhatsApp, per dir, Santi, el Nil, em diuen, està bé, s'ha caigut.
Val,
saps?
El primer està bé.
Sí. Quan et diuen això, el següent WhatsApp és, i la moto... Clar,
sí, 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 sí.
Si no et diuen que està bé, ja no preguntes per la moto.
Després li pregunto al Nil sobre com veu el campionat, sobre quins són els seus grans rivals. Però, Santi, això té un cost.
Sí, molt, molt bèstia.
I ara parlem del cost econòmic, eh?
Molt bèstia.
Més enllà del cost emocional, del cost familiar, etcètera, etcètera. Com es diu en aquests casos... les misses d'on surten?
Sí, has de buscar
patrocinadors.
Però aquest és un altre dels punts que
un altre
que submón. sense que de fet és el que mana, eh?
Sí.
Més diners tens, més corres.
No, és
això sí. Així. No tens diners, no corres, encara que sigui molt boníssim. Diguéssim que quan, si tu no tens una persona com en el cas del Dani amb el Dani Matriain, ja no et dic que sigui millor o pitjor buscant quartos, que estigui constantment treballant aquest aspecte, és impossible, perquè el Nil, per exemple, aquest any em sembla que està a 106.000 euros, però tot sembla indicar que anirà cap als 110.000, 110, 12.000 euros. Clar, una economia familiar, però podries estar comprant apartaments cada temporada,
sí, 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 sí,
en el cas de que poguessis. Llavors, una economia...
Estàs parlant d'aquests 110.000? Això és el que costa una temporada?
Sí.
Això és el que costa una temporada?
Sí. Sí, aquí incloc també les despeses dels pilots, tot,
sí,
fer
sí,
els
sí,
entrenaments,
sí, sí,
tot.
D'acord.
Llavors, però clar, han de ser-hi. Llavors, què passa? Que si no tens una persona que ho està gestionant, buscant, treballant, tal, és impossible. Bueno, a veure, sí, pot ser que de cop i volta hi hagi algú que et vingui i digui, té, Santi, 120.000 perquè el Nil corri.
Sí.
Ja, està bé.
Ole, sí.
Però, bueno, però diguéssim que no hi creiem gaire.
No.
No ho esperem.
Val.
Però llavors hi ha tota una gestió... I aquí és quan te'n vas donant compte de que realment poder continuar per aquest camí, per aquest esport, demana moltes casualitats. Que hi hagi un Dani, que hi hagi un Nil, que hi hagi un Santi, que hi hagi tota una sèrie de coses que vagin quadrant perquè es pugui dur a terme. La temporada, si el Nil corre amb una 600 l'any que ve, doncs s'anirà cap als 160.000, 180.000 euros. Però és que una moto 3 per estar davant són 250.000, 280.000 euros per córrer. Tots aquests que veiem per allà amb les moto 3,
sí, sí, sí,
això,
sí, sí, sí.
Aquests estan posant entre 180 i 240.000 euros per córrer un any, de març a novembre. Tot això...
Clar, té un punt, no diré d'injust, no? Però dir, hòstia, si el nano és bo... No és el que deies, no? La reflexió de si per molt bo que sigui, si no tens els calés...
No, i et diré més, si tu poses un munt de crios bons... És molt fàcil, si tu li poses molts diners a la moto, allò corre molt. I ja està. I si no li poses, aquell mateix pilot se n'anirà enrere. De fet, quan estàs ficat en el lío i tu vas veient les curses, de cop i volta veus que un pilot un txec, el Gran Premi de Txèquia, que és el nom sota el nom, doncs es posa a fer la pole i
sí, quasi, el Berna, no?
Sí, correcte, ara sí, sí. I de cop i volta cada any el pilot txec a Txèquia va molt ràpid, ah, el públic o la llevan volant d'estar, no, que collons, que el Dorna el que vol és que guanyi perquè la televisió txèquia
paga
els drets.
Sí.
Clar, llavors, bueno, llavors què passa, aquest pilot és bo sol una vegada a l'any? No, és que aquell moment sí que té tu que té que tenir per guanyar. Uh-huh. I això és així. Però a partir d'aquí...
Sí.
Llavors, gestionar tot això és...
És trist, però tant tens, tant vals, no?
Sí. No, segur, amb aquest esport és molt crític. Els cotxes pitjor.
Ja,
els cotxes és més
clar, ja m'imagino.
Multiplicat per 10 tot.
Sí.
O per 20. Mm.
Clar, sortosament, això el Nil hi ha de pensar més aviat poc. El que el Nil ha de pensar és en tenir una bona moto, Nil, eh?
Sí, a mi em passa...
Entrenar fort, sí. I a partir d'aquí doncs, intentar guanyar com més curses millor, no?
Sí, i quan caic, i a vegades miro la moto i quan veig que està molt destrossada,
penses, ai mare,
la que he liat.
Clar. Té aquell punt de que dèiem abans, Santi, de que potser t'interesses més per la màquina que no pas pel que t'ha passat a tu, no?
Clar, si ella es fa mal, és evident que estarà pendent del seu mal.
Evidentment.
Però quan ja està bé, que s'ha aixecat i camina...
Si el mal és mínim, aleshores ja passa el que diu el Nil, no? Miro la moto, escolta'm, que no s'hagi...
Sí,
Déu-n'hi-do.
Allò que l'aixeques i veus tota la destrossa.
Veus tota la destrossa i dius, mare de Déu. Ai, la bronca que en caurà.
No, perquè...
No, ja,
és broma. En aquest sentit no, perquè no és decisió seva.
Evidentment, era broma.
Sí. Mm-hmm. Però sí que vam tenir, me'n recordo que aquest any a Jerez em va trucar el Dani des de Jerez, jo no hi era, i em va dir, escolta, que el Nil està molt preocupat per les caigudes, per el que costa. I li vaig enviar un WhatsApp i li vaig dir, ell que es preocupi de les seves coses, nosaltres ens ocuparem dels quartos.
Val.
Uh-huh. I perquè ell estava massa amoïnat, no pot estar pendent, o juguem o no juguem, no podem estar pendents de veure si res que es trencarem un carenat. Uh-huh. Els carenats volen cada dos per tres.
Uh-huh. El Nil, com dèiem, està competint ara a Superbikes, al Campionat d'Espanya. Sí. Com va, Nil, tot plegat?
Bé, crec que vaig 6è o 5è. Sí, però tampoc estem tan lluny. Estem a 26 punts del primer. Estem tots allà.
L'objectiu quin és?
Guanyar-lo, sí.
Sí?
Sí.
És a dir, ser campions?
Sí.
És a dir, no et conformes amb un tercer lloc, amb un segon lloc?
No.
A veure, si arriba. Escolta'm, no he pogut perquè els que tinc al davant són més bons, però...
Ja.
Arribals, què tal?
Bé... Jo vull intentar guanyar-lo.
Sí?
Que ja ser campió d'Espanya, Déu-n'hi-do.
Home, seria un altre pas més, no?
Sí.
Un altre pas més cap a aquest horitzó que veus, que ara que queda lluny, no?
Sí.
Però s'estudia molt els rivals?
Sí.
Estudieu bastant. Molt els rivals? Mira, aquest...
Sí, ens quedem allà al darrere, a la pista, quan ens quedem darrere ja estudiant-los tota l'estona. Mirant com fan ells la traçada i si la fan diferent en algun lloc tu proves aviam si fent-la com ell vas més ràpid o no. Uh-huh. I ja et prepares tot el cap de setmana per la cursa sapiguent ja tot la traçada dels altres.
Clar,
amb molts es coneixen des de fa...
Clar, des de crius. Bueno, des d'encara més crius del
sí,
que
sí.
Són.
Sí.
Clar, no li preguntarem bé, t'ho pregunto a tu, Santi, com és el Nil com a pilot?
És molt sorprenent.
Si l'hem de definir-lo perquè...
Sí, no, ja m'han definit, molta gent coincideix amb...
Sí?
Ja té una definició molt breu, enganya. És un pilot que enganya.
Sí?
Sí, tothom m'ho ha dit i penso que tenen raó. Bé, jo perquè el conec, com el conec des que va néixer,
sí.
Però sí que enganya perquè és una persona molt prudent, molt discreta, és un tio bastant senzill i molt normalet, vull dir, no és estrident, no li donen els sorolls, però quan puja la moto és
a dir, de quina mena de conducció estem parlant? D'una conducció tranquil·la? D'una
és
conducció,
molt fi,
és agressiu? És
molt fi, a mi m'agrada més explosiva, més ja. Tipus Márquez i derrapades i tal.
Sí,
i ell és molt fi però molt ràpid, és molt com el Lorenzo, com el Spencer, és una conducció molt fina i molt ràpida. Molt ràpid, això sí que és cert que és molt ràpid. Quan passa, quan el veus passar amb ell pels revolts, estàs allà al costat, i el veus passar amb ell, passa molt ràpid. Més alt, es nota més ràpid que els altres. Uh-huh. Però, bueno, els altres tenen altres virtuts, per això van junts.
Clar,
no,
clar, clar, clar,
sempre
clar.
Primer. Uh-huh. Però el que sí que el que sorprèn és l'agressivitat que treu quan està sobre la moto, que quan està fora no. I llavors per això tothom m'ho diu, inclús el seu pilot de confiança que el coneix des de petit.
Bé, això passa, eh? Vull dir, som d'una manera a la vida normal i quan traspassem la línia, és a dir, quan ens pugem a la moto o quan ens posem a la pista o al camp de futbol, som una altra persona. I això a vegades costa d'entendre, no?
Molt.
Que una mateixa persona pugui actuar de diferent manera segons quin àmbit li toca.
Molt, i a vegades s'ha de saber interpretar la mala gaita quan baixen de la moto, la mala gaita que tenen, perquè venen d'aquest alter ego, no?
Sí, aquesta, sí, 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 sí.
I baixen i surten i llavors costa interpretar-ho. A mi potser no tant, a la gent molt, però és que inclús els mecànics, tothom diu, però hosti, o sigui, no, bueno, hi ha una diferència i és això, la definició és un pilot que enganya i l'estil de conducció és molt fi però un pas molt de cura molt ràpid.
Sí, a mi em passa que a la cursa vaig darrere d'uns i ells frenen molt, molt, molt i després gas a tope i jo no, jo freno molt més d'hora, molt, molt més poquet i deixo anar molt més d'hora que ells i ja faig el pas per curva molt més ràpid. Uh-huh. Més menys jo a vegades.
D'una cursa, Nil, el que més et posa, dius, hòstia, això em posa sent, què és? Quan fas un avançament, quan fas un revolt molt, molt, molt pronunciat?
Quan som molt juntets.
Què és el que més t'excita?
Quan estem tots molt junts i adelantes a tots superfinet, en plan, a punt de tocar-nos.
Allò, ratllant una miqueta el...
Uh-huh. Allò, buah.
Allò et posa, sent, no? Allò, molt bé. Quina velocitat pots arribar a agafar?
Uf, amb aquesta...
Amb la que portes ara actualment, eh?
Però en recta.
Sí, sí, el punt de velocitat màxima que pots agafar amb aquesta moto?
Potser 200.
Uns 200?
Sí.
Hosti.
No.
Sí, sí. Penso que motorland, a la recta motorland, potser
sí,
més,
potser
no?
Que fes 200.
200 és una mica més, potser.
Mm. Bueno, i l'any que ve, què? La temporada que ve, què? Agafarem la de 600 o què? D'aquí depèn això, Santi?
Bueno, estem negociant ara mateix amb els equips i depèn molt del pressupost.
Val. Tornem als calés.
Sí, sí, clar, clar. Sí, sí, per suposat. Diguéssim, ell tenia l'opció d'anar cap al Mundial de 400. Però bé, aquí sí que...
Clar, perquè seria el proper pas, vull dir, campionat d'Espanya, anem ara al Mundial de Superbikes.
Sí, de fet, ell és el que estava previst, eh?
Val.
Però veient com evoluciona com a pilot...
Però ha sorgit això.
Sí, ha sigut el Dani que ho ha decidit, eh?
Aquest nou camí.
Sí, sí. Perquè ell ha vist com ha evolucionat el Nil com a pilot en aquestes curses. Clar, amb aquestes edats, com que canvien tan ràpid,
sí.
Tant físicament com de coco, ell ha vist que ja estava per anar a les 600 i llavors ha avortat el plan d'anar al Mundial, que ja el teníem previst, i llavors tornem al Campionat d'Espanya de 600. Llavors ara el punt en el que estem és en el que estem negociant amb els equips el pressupost, les condicions, les caigudes, els pneumàtics, quants pneumàtics s'utilitzen per cada entrenament, cada pneumàtic són 400 i escaig d'euros, si se'n fan anar 10, 12...
Vagin sumant, eh? Sí. Quiticlin, quiticlin.
El tècnic de pneumàtics,
sí,
el tècnic
sí.
De...
No, clar, clar, clar,
clar. Llavors, tot això és el que està conformant, doncs llavors, és paral·lel, eh? La capacitat esportiva no està en dubte, en aquest cas, i més després de les proves que es van fer, i ara és un tema d'ajustar el pressupost amb les capacitats amb les perspectives que tenim de generar els ingressos per
molt bé. Doncs aquesta és la història a grans trets, i enmig de tot això, de tot això que els hem explicat, clar, el Nil té una vida, té una família, té uns amics, té una escola, té un temps lliure, no?
Sí.
Vull dir, has d'intentar també saber fer una cosa i fer l'altra.
Sí, però jo no sóc molt de sortir amb els amics, no. Sóc més de quedar-me a casa i entrenar.
I entrenar.
Sí.
Molt bé. Arribem a les 12. Encantats de poder avui compartir aquests minuts amb el Nil Roig i amb el seu pare, el Santi Roig. Nil, gràcies per venir.
No, a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tinguis molt de sort, de tot cor.
Gràcies.
Santi, Gràcies per venir, repeteixo.
A vosaltres.
Que vagi tot molt bé.
A vosaltres, per donar-nos l'oportunitat.
Que el campionat d'Espanya de Superbikes acabi doncs, amb els reptes i objectius que ens comentava el Nil, i l'any que ve, Déu dirà. Que vagi molt bé. A vostès també agraïts de nou per la confiança. Marxem, però demà tornem a partir de les 9 explicant-los doncs, tot el que s'hagi comentat aquesta nit al Retiro. Ja ho saben, a partir de les 10, presentació de la Festa Major d'aquest 2019. Fins demà, adeu-siau.